fa, alguns fa un dia que estem junts, altres fa tres dies que estem junts. Ens coneixem ja gairebé tots i poder no cal, no cal presentar-lo massa, però l'Ernest Marcos és professor de grec i especialista en història bizantina, una tesi doctoral publicada o llegida a la Universitat de Múnich, i una de les... ha treballat en molts temes, però un dels temes en què ha treballat i té publicats, ara estic una mica en la memòria, feia dos llibres o tres, sobre Jaume I, sobre els muntaners, sobre els temes que ens estem ocupant, i uns tres llibres i tres grans llibres. I per això hem convidat en el Mateu, que també podíem haver intercanviat, però el Mateu Rodrigo era del comitè, se sabia que estava bé, del comitè organitzador, i l'Ernest Marcos, que podia haver estat el comitè organitzador, i el Mateu Rodrigo ho hagués tancat, doncs ho hem fet així, i això ens hem d'agrair molt en Mateu la feina feta, i agrair-li per avançar. Jo sé que el músic pagat no fa molt sol la feina feta, i la feina per fer.
Vull agrair-vos la invitació, molt especialment a tu, Xavier, i a Sadurní. També agrair-li al Francesc i a la Mariona, els serveis, com a secretaris del Congrés, que han estat també molt agradable, i a tots vosaltres. Ha estat per mi un plaer. He de disculpar-me pel fet que no he pogut ser aquí el primer dia, el dimecres, per un problema a la universitat, i m'hagués agradat molt de ser-hi perquè les comunicacions d'aquell dia m'interessaven molt, justament per completar alguns dels aspectes dels quals us volia parlar jo avui. Us he donat un dossier en el qual he recollit totes aquelles parts de la crònica en les quals s'esmenten els dos emperadors de Bizanci, és a dir, l'emperador Andrònic II, Paleòleg, i el coemperador Miquel IX, paleòleg, nosaltres el coneixem així, i nosaltres els bizantinistes, els seus súbdits el coneixien com a emperador i el coneixien per la numeració aquesta, IX, la que li corresponia per ser net de Miquel VIII, paleòleg, el primer emperador de la dinastia dels paleòlegs, i he dit que això, he reunit tots aquests passatges per comentar-los una mica amb vosaltres. No tinc la comunicació encara escrita i, de fet, parlaré una mica sobre la base dels apunts que he pres, farà referència als textos, naturalment no els llegirem tots perquè no hi hauria temps en absolut de fer-ho, però plantejaré alguns dels problemes que em semblen interessants. Bé, jo avui no volia parlar de Ramon Muntaner com a font històrica, és a dir, justament com la principal font històrica des de la nostra perspectiva per conèixer la història de l'estada de la companyia catalana a Orient, és a dir, a terres de l'imperi bizantí, però també a les terres del Natolí, a les terres d'Anatòlia, les terres que en aquell moment estaven, moltes d'elles, en poder de les diferents galeres, de les diferents tribus turques, i també, després, posteriorment, l'estada d'aquestes mateixes tropes en el territori d'allò que denominem la Grècia Franca, és a dir, la part continental del món grec, la part que estava sota dominació dels diferents senyors d'aquest mosaic feudal que havia emergit després de la conquesta llatina de la Quarta Croada el 1204. No parlaré d'ell com a font històrica perquè tinc la impressió que, a veure, no podria dir res més enllà d'allò que ja he dit jo en un llibre anterior i molt abans que jo ja havia dit, de fet, Antoni Rovira i Lluch, el seu assaig Paquimeres i Muntaner, que he tornat a llegir ara. És a dir, l'exercici de comparar la informació que dona Paquimeres, Jordi Paquimeres, l'autor de les relacions històriques, contemporani també de l'estada de la companyia catalana a territori, en aquest cas bizantí, i comparar la seva informació amb la informació de Ramon Muntaner és el que fem tots, que hem fet de manera ja des de Francesc de Montcada en el segle XVII fins als nostres dies, i d'aquesta comparació el mateix Rubio Lluch ho reconeix, jo crec que ens surt perjudicat Montaner, com dèiem ahir, des del punt de vista de la cura o el reflectiment de la història dels esdeveniments de la companyia. És a dir, per multitud de raons, que seria molt llarg d'enumerar i que en aquest moment tampoc no crec que sigui necessari fer-ho, sense haver de posar l'honradesa ni el prestigi de Ramon Montaner sota sospita, hem de dir que la informació que ell dona no és tan acurada com la que dona pels llibres. I això és, doncs bé, producte del temps que ha passat, potser de la manca d'informació, i sobretot, que és allò que volia parlar avui, potser perquè els seus objectius no són com els objectius de Petimeres, sinó que són completament distints. Jo avui volia parlar de Ramon Montaner, o vull parlar de Ramon Montaner com un autor literari. I per parlar de Ramon Montaner com un autor literari, crec que el primer que hem de fer és no extreure l'episodi de la companyia catalana del conjunt de la crònica, perquè fa més sentit com a testimoni de la gran qualitat literària de Montaner llegir aquests capítols del 194 al 244 dins del context de la crònica, que fer allò que de manera invariable s'ha fet des de Nicolau d'Albert fins als nostres dies, que és extreure aquesta part i llegir-la fora del context. Bé, com a autor literari vull parlar fonamentalment del tractament de les figures, és a dir, del tractament dels personatges. Però abans també voldria dir algunes coses sobre la seva visió de Grècia. Ja he escrit un article també sobre això, una vegada en un volum que va publicar el Flossel Sabater i el Josep Anton Clua, que és el recull d'una sèrie d'assajos sobre l'herència grega en la cultura catalana medieval. I jo vaig escriure un article sobre la Grècia medieval en els cronistes catalans, no? I parlava tant de Jaume I, com de Bernat Desclot, com de Ramon Montaner, Pedro Cerimoniós, i al final parlava de la Logia de l'Acròpolis. Aquest és el meu, diríem, article. En aquesta prèvia, diríem, investigació sobre Montaner i Grècia, ja vaig dir que una cosa que ahir va esmentar, per cert, l'Stefano Cingolani, que la mirada de Montaner sobre Bizanci, sobre l'imperi de Constantinople, com ell deia, és peculiar en el sentit que és cert, com ell va dir literalment, no? Montaner no va veure Constantinople. És a dir, Montaner va estar en una ciutat en la qual cada vegada que hi anava un viatger deixava constància de les meravelles que hi havia vist, i ell no en deixa la més mínima constància de cap d'aquestes coses. No parla en absolut amb admiració d'una ciutat que, després fins i tot de la destrucció de 1204, encara continuava, per exemple, l'ambaixador castellà Clavijo, produint-li una grandíssima impressió. Montaner no parla d'això. Montaner parla, curiosament, de l'imperi bizantí, d'una banda, i és molt interessant, com el lloc geogràfic on havien tingut lloc, perdoneu que em repeteixi, una de les més grans històries de la humanitat, que és la Guerra de Troia. És a dir, per a ell, la boca de Ver, justament la part de Grècia a la qual ell hi ha viscut instal·lat a la península de Gallipoli, ha estat prèviament el lloc d'enfrontament de la Guerra de Troia i també, curiosament, el lloc del rapte de Paris, és a dir, el rapte d'Helena per Paris, que és una història que ell explica en el context immediatament anterior a l'explicació de la traïció que Miquel Paleola farà contra Roger de Flor. I d'alguna manera, en el lector, a l'ànim del lector, s'associen les dues traïcions i també les dues venjances posteriors, la Guerra de Troia i la venjança catalana. És a dir, sembla que la col·locació d'aquesta vocació de la història antiga en aquest indret de la crònica pot ser no casual, pot ser des del punt de vista literari una referència volguda. Parla, per tant, d'una referència pagana, que no és homèrica en absolut. Ell parla des del coneixement, encara que només sigui de segona mà, de la famosa guerra de Troia de Benoit de Saint-Maur, no? D'aquest poema que tenia traduccions arreu de totes les literatures europees, també en la literatura grega, on estava traduït el grec, diríem, vulgar, i que és la via de coneixement, diríem, de tota la història, des de l'inici del judici de Paris, és a dir, des de l'inici del rapte d'Helena fins al final de la destrucció de Troia per part dels propis bizantins. Els bizantins coneixien més d'això que no pas, diríem, la història d'Homer i la història del cicle èpic. Els bizantins, diríem, no alta educació. Evidentment, ell hi parla d'aquesta referència pagana i després parla, com sabeu, en dos moments, de dos monuments que sí que li criden l'atenció, que és l'església de Sant Jordi de la ciutat de Tira, on mor Corbalan de Deulet, i després també parla d'Efes, amb gran impressió, del monument de Sant Joan Evangelista i de la ciutat que ell denomina amb el nom d'Altoloc, Aios Theologos, que és el nom de l'època, el nom bizantí de l'època, el nom de Sant Joan Evangelista, i és únicament això el que diu. Això pel que fa a la geografia. Jo voldria parlar pel que fa a la institució, també. La institució vull dir l'imperi de Constantinoble, o de Contestinoble, com diu ell, que és una mena de cosa difícil de recordar, com cal dir. I parla, i això és molt interessant, pel fet que ell ha estat al servei d'aquest imperi, al servei dels seus titulars, i parla sempre com d'una institució il·legal. Perquè ell, en dues vegades de la crònica, ens recorda que l'imperi de Constantinoble, de fet, no pertany als paleòlegs, que l'ocupen il·legalment, sinó que pertany a... Una vegada diu, i això ho podeu veure en el capítol 38, que és el quart document que tenim aquí, una vegada diu que pertany als fills de l'emperador Baldaví, és a dir, els fills de l'emperador Balduí de Courtenay, Balduí II, el darrer dels emperadors llatins que efectivament va posseir l'imperi, i ens recorda que aquests fills de l'emperador, diu ell, eren nebots del rei Carles, està referint-se al rei Carles de Sicília. De fet, eren nebots del rei Carles pel parentiu amb la família reial de França, però el que era el fill de l'emperador Baldaví, de fet, era gendre del rei Carles d'Anjou, perquè s'havia casat amb la seva filla Beatriu d'Anjou, és a dir, que de fet era més gran el parentiu, i en aquest moment Montaner l'equivoca. Això referint-se a la generació primera dels hereus titulars de l'imperi de Constantinoble, dels titulars llatins, perquè ell aquí està parlant justament de les vistes de Tolosa que han sortit tant avui en les conversacions nostres, no? Això ho diu en aquest punt, i després en la darrera de les fotocòpies, en la sisena pàgina, a sota de tot, en el capítol 235, pàgina 388, torna a parlar de la il·legalitat de la possessió bizantina de l'imperi, quan diu que li pertany a Carles de França, és a dir, a Carles de Valois, el rei del Japó i del vent, l'únic tron del qual reconeix efectivament Montaner és el que li correspon com a marit de Caterina de Courtenay, la filla de Courtenay i de Beatriu d'Anjou, és a dir, la darrera dipositària del títol de l'imperi llatí. És a dir, que dues vegades se n'afirma la il·legalitat. I aquesta fórmula es pot comparar en altres moments, aquesta l'imperi ha d'ésser, l'imperi pertany, a una fórmula que trobem en dos altres moments de la crònica, molt assenyadament, naturalment, quan Montaner afirma la legalitat absoluta de la possessió de Sicília per part de Constança i dels seus fills, que li, per tant, pel fet de ser filla de Manfred i neta de Frederic. I d'altra banda també s'esmenten aquests drets que són superiors a la realitat, aquests drets de titularitat, quan es parla dels cunyats de Roger de Flor, els quals els pertany també l'imperi de l'Atzaldre, que és l'imperi de Bulgària, del qual han estat desposeïts pel seu oncle. És a dir, que són afirmacions d'aquesta titularitat que jo crec que és lícit d'assenyalar el fet que Montaner no reconeix legalitat al govern grec sobre l'imperi. I una cosa que també volíem, abans d'abordar el tractament dels personatges, fer-vos notar i que té a veure amb aquestes qüestions genealògiques, perquè moltes vegades tinc la impressió que quan llegim les cròniques medievals les llegim d'alguna manera, les obres aquestes en general, les llegim d'alguna manera tenint les notes a peu de pàgina ja fabricades. És a dir, ja havent identificat els personatges històrics que en elles són al·ludits. Però si llegim exactament el text, ens adonem que l'autor de la crònica confon moltes vegades els personatges, confon els seus parentius i confon la realitat històrica d'una manera moltes vegades flagrant. Parlant de Paquimeres, que és un gran autor, en la meva intervenció en el seminari amb la Lola Badia, ja vam veure en aquell moment que Paquimeres diu, i se suposa que és un historiador bizantí molt ben informat sobretot, diu que Carles de Valois, és a dir, que el marit de Caterina de Courtenay era germà del rei Frederic de Sicília, és a dir, era germà del rei Jaume II d'Aragó, sobre el qual no parla, és a dir, el converteix en un príncep de la casa d'Aragó, ignorant, per tant, completament el vincle d'aquest Carles amb la corona de França. Doncs bé, en aquest cas, a mi el que m'intriga molt, l'havent-ho llegit innocentment aquests darrers dies, és el primer dels paràgrafs que us he posat, quan Ramon Montaner parla de l'àvia de Pere el Gran, és a dir, parla de Maria de Montpeller, la mare de Jaume I, i diu que era del puix al llinatge del món, així com aquella que eixí de la casa de l'emperador de Roma. Clar, nosaltres, que hem llegit el llibre dels fets, i que, a més, coneixem el personatge històric, tot i que el propi Jaume I ja s'havia procurat una explicació sobre ella, diríem, jo vaig dir en el meu llibre una mentida, però podria dir d'alguna manera una no veritat, no?, sobre ella, perquè diu que és neta, diu que la seva mare era neta de l'emperador de Constantinople, pensarem que només era neboda. Però vaja, en el cas aquest, quan Ramon Montaner diu que era de l'emperador de Roma, Ramon Montaner identificava aquest emperador com un emperador bizantí? Jo no n'estic gens segur. Jo he arribat a pensar, després de llegir-ho, que potser pensava que es tractava de l'emperador alemany, vull dir, que es tractava de l'emperador occidental. Perquè, a més, em resulta curiós que quan parli de Manfred digui que era fill de l'emperador Frederic, qui era l'opus al senyor del món, era la major sang del món. És a dir, parlen novament del llinatge dels Hohenstaufen com el llinatge més alt. I abans ha parlat de la casa de l'emperador de Roma com la més alta del món. Jo no sé quina mena de parentiu s'imaginava que tenia Maria de Montpeller, però no crec que pensés que era grega. És una sospita que tinc. Nosaltres no ho posem en dubte i ho llegim com si qui digués emperador de Constantinople, però no ho diu. O a la millor no li interessava en absolut que els seus lectors arribessin a identificar aquests usurpadors del tron constantinopolità amb la família de Maria. Però bé, en qualsevol cas, si mireu totes les fonts del segle XIII que parlen de Manuel Comnè, és a dir, del parent de Maria de Montpellier, sempre el denominen Imperator Constantinopolitanus, mai Romanus o Romanorum, perquè això sempre apuntaria cap a Occident. És una simple cosa que m'ha cridat l'atenció. Bé, anem a parlar una mica més ja dels personatges. Hi ha una cosa que primer m'intriga. Jo he escrit els dos emperadors de Bizanci i us he explicat que Andrònic, el pare, era tant emperador com Miquel Novè, el fill. I de fet, en aquest moment, després d'una reforma legal que justament havia introduït el pare d'Andrònic, Miquel VIII, el primer emperador d'aquesta dinastia, tots dos titulars posseïen la autocratoria, és a dir, la condició imperial. Tots dos tenien potestat imperial. I de fet, en aquest moment, a diferència d'allò que havia passat anteriorment a Bizanci durant segles, que l'emperador petit, aquell que nosaltres coneixem amb el nom de coemperador, no era altra cosa que un hereu designat en vida, amb garanties que en el moment que es produís la successió ningú no la posaria en discussió, i que per tant romania a l'interior del Palau Imperial en una situació d'inferioritat sotmesa al seu pare o al titular veritable del poder sense poder fer res, en aquest moment tant Andrònic com Miquel tenen rere seu cort, exèrcit i fins i tot no coincideixen en la mateixa ciutat, perquè Andrònic i Miquel normalment, pare i fill, no viuen al mateix lloc, sinó que estan realment en Andrònic sempre a Constantinoble i Miquel en moviment, d'alguna manera, portant exèrcits allà on sigui necessari. Doncs bé, jo tinc l'impressió que aquesta peculiar situació de poder bizantina Montaner no la va entendre o no la va reflectir en absolut en la seva crònica. Només hi ha un indici que en devia de tenir algun coneixement, que és el fet de l'utilització de la paraula que el professor Redondo aquest matí ha assenyalat, la paraula xor, aquesta paraula kir, no? Senyor, que és una paraula que probablement Montaner la devia d'utilitzar conscient d'allò que volia dir, de la mateixa manera que ell sempre diu el senyor rei o el senyor infant, és a dir, que la col·loca al davant i potser per voler demostrar d'alguna manera que és una paraula estrangera, que és equivalent a la paraula occidental, senyor. Però és l'única cosa que col·loca davant del nom de Miquel que pot donar a entendre que gaudeix d'un estatus privilegiat, perquè si no, l'anomena sempre el fill de l'emperador. Montaner reserva el nom d'emperador a l'emperador principal, Andrònic, i el seu fill, Miquel, li diu el fill de l'emperador. Com teniu tots els passatges aquí, podeu anar comprovant. Algunes vegades, tanmateix hi diu el fill major de l'emperador. I això resulta intrigant perquè precisa que és el major de l'emperador. Què vol dir major, si s'ha d'entendre en termes de poder o de quina manera? I no rebem l'explicació d'aquesta distinció fins que coneixem el fill menor de l'emperador en l'episodi de Gallipoli, quan parla d'aquell que després serà marquès de Montferrat, aquell que ve a buscar-lo la flota genovesa de l'Espíndola i que en el seu camí d'anada cap a Montferrat, de Teodor Paleòleg, propicia amb la seva presència el setge de Gallipoli. Hi ha un únic passatge que potser des del punt de vista filològic vosaltres me'l podríeu aclarir millor i sobretot em podríeu dir com l'interpreteu, que és, el teniu aquí en el al principi de la segona fulla, és a dir, a la segona cara, al capítol 202, en el qual jo no sé si és un efecte de la puntuació d'aquesta edició o què és, que podria semblar que la paraula emperador va atribuïda a pare i fill, quan diu «E conforen en Constantinoble, l'emperador, lo pare i lo fill, los reveren a gran goig e a gran plaer». I totes les gens de l'emperi. No sé si, en aquest cas, lo pare i lo fill cal entendre com una posició que va referida a la qualitat imperial de tots dos, o no, o és simplement un efecte de la puntuació de l'editor que sabia perfectament que el títol imperial era atribuït a ambdós. Potser l'edició del Toni Aguilar ens donarà alguna clarícia sobre aquest punt. La resta del temps, tanmateix, no hi ha cap altre indici, i jo tinc la impressió que la caracterització del fill respecte del pare, ens trobem un cas similar, des del punt de vista de com ho entén Montaner, a la relació que hi ha entre Carles II el Coix i el duc Robert de Calàbria en tota la part de la Guerra del Vespro. És a dir, que ho devien entendre de la mateixa manera. És a dir, un pare que és rei, que és superior, i que no té les atribucions militars, que en canvi ha delegat damunt del fill el duc de Calàbria, que exerceix no només com a potencial hereu del tron, sinó també com una mena de generalíssim dels exèrcits del regne Joví, en el cas de Robert, de l'imperi bizantí, en el cas de Miquel. D'altra banda, penseu també que hi ha, i això també ho veurem després en algun passatge que volia al·ludir, jo crec una semblança caracteriològica entre Miquel Paleòleg i Carles d'Anjou, em refereixo a l'avi de Robert, és a dir, el primer rei en Joví, en l'etapa en la qual encara no ha accedit al tron. És a dir, una certa en la rivalitat fraternal que hi ha entre els fills del rei de França a propòsit de veure qui obté el títol reial que li falta a la seva dona, en tota aquesta història de per què es produeix, diríem, l'involucrament de Carles d'Anjou en el negoci de Sicília, no? A mi em sembla veure també un cert reflex de la competició no fraternal des del punt de vista del parentiu, però sí des del punt de vista del fet que s'estableix entre Miquel i Roger de Flor pel favor d'Andrònic, que és una cosa que és molt important, no? A veure, la construcció psicològica dels personatges és realment molt literària, jo crec. Ahir se'n parlava i avui se n'ha tornat a parlar. És evident que Ramon Montaner és un mestre de la narrativa catalana, és un home que coneix com crear un caràcter, com crear una trama, com construir-la, i normalment prefereix de fer-ho, crec jo, no només en aquest cas, sinó en tots els casos que he esmentat abans, en el cas de la Guerra de Sicília, per exemple, molt assenyaladament, però també en el cas de les guerres internes entre els monarques de la península ibèrica, decideix de construir sempre els seus conflictes sobre la base d'enfrontament de personalitats. És a dir, ells sempre són els motius personals els que provoquen les dissensions, els que provoquen les guerres, i no pas els motius polítics, cosa que, en canvi, des de l'òptica d'un historiador bizantí educat en la tradició greco-romana, seria sempre preferible de fer, encara que també construeixin personatges, no? Però des del punt de vista de Paquimeres, és la política allò que està en primer lloc. des del punt de vista de Muntaner, és la política entesa com un xoc de personalitats enfrontades, no? I diverses. Aleshores, en la construcció psicològica d'aquests dos sobirans, d'aquest pare i d'aquest fill, veiem que Andrònic, el pare, és aquell que experimenta realment una evolució de caràcter important. Mentre que Miquel, podríem dir que roman fidel al seu tipus des del principi de la crònica, des del principi del moment de la crònica en el qual ell és esmentat, no? Andrònic, en els capítols inicials, és a dir, en aquells que es corresponen a la primera etapa de l'expedició, entre l'arribada de l'exèrcit a Constantinoble el setembre de 1303 i la crisi de relacions entre Roger i l'emperador prèvia a l'assassinat, per tant, en l'hivern de 1304 i 1305, Andrònic és, en aquest primer període, caracteritzat pel seu amor envers Roger i la companyia. I us ho he anat assenyalant, la recurrència del sintagma amb gran goig i gran alegre d'aquest doblet que apareix multitud de vegades, o fou molt pagat i molt alegre, i etc. Que surt moltes vegades aquí i que qualifica constantment les accions d'Andrònic i el seu estat d'ànim produït per les accions de Roger. Hi ha dos punts en els quals li agrada molt a Muntaner de subratllar la gran aportació positiva que Roger li representa a l'emperador, i un és del tot explicable, és perquè Roger li vencerà els turcs, li expulsarà aquests enemics que li estan fent terribles malvestats en territori oriental, i l'altre, que és curiós i és interessant també tant des del punt de vista històric com des del punt de vista narratiu, és perquè Andrònic rep Roger i els catalans com una arma que pot utilitzar contra els genovesos, que han convertit l'imperi com un genovès. Spindola, en un moment determinat, en el setge de Gallipoli, diu explícitament, han convertit l'imperi grec en el seu jardí. Si sabem, que és molt conegut i molt notori, si sabem del paper tan fonamental que van tenir els genovesos, la República de Gènova, en la recuperació de Constantinople per Miquel VIII Paleòleg el 1261 i l'època que s'obre a partir d'aquell moment de col·laboració intensa entre la República i l'Imperi, comprenem perfectament aquesta afirmació, no? I veiem com té un paper important en un altre episodi que si es compara amb la narració que fa Paquimeres amb la seva crònica, resulta força coincident, que és l'episodi de la batalla de Senyeres, que es produeix a Constantinople immediatament després de l'arribada de la companyia catalana i de les noces de Roger de Flor amb Maria Sanina. És el que teniu en el capítol 202, immediatament després d'aquest camp que us deia del gran goig i el gran plaer, quan es parla d'aquesta lluita, no? Durant la brega entre catalans i genovesos a Constantinople, i es diu que l'emperador, des de son palau, des del palau de Blaquernes, veia aquesta lluita, i hi havia naturalment gran goig i gran alegre, i deia a tothom, no? Han trobat genoveses qui abatrà llur orgull. És gran raó que a gran colpa dels genovesos se són moguts els catalans. És aquesta afirmació. I després el goig mateix de l'emperador dura poc, perquè quan veu que l'Almogaveria vol anar ja directament a saquejar Pera, la ciutat que els genovesos posseixen davant mateix de Constantinople, a l'extrem del Cordor, aleshores li demana a Roger de Flor que vagi a evitar-ho, perquè si els almogàvers barregen pera, l'imperi és consumat, atès que els genovesos posseixen, de fet, el tresor de l'imperi i de la seva gent, és a dir, que el grau d'endeutament de la monarquia bizantina i de l'estat bizantí respecte de Gènova és tan gran que no podrien sobreviure a un desastre d'aquestes proporcions. Roger de Flor evita la desgràcia i l'emperador, naturalment, Romàs, molt pagat i alegre, com sempre. És així. Bé, aquest idili entre Ramon Muntaner, entre Roger de Flor i Andrònic Paleòleg dura i s'aprofundeix en l'episodi següent, que és aquell que marca l'inici definitiu de l'amistat entre el seu fill i el Madaduc, que és l'episodi del pas de les tropes catalanes a la península de Sisi, a l'Artaquí, i les seves inicials victòries damunt dels turcs de la zona, que els aporten un gran botí i també un gran nombre d'esclaus i esclaves que Roger fa transmetre a Constantinoble en vaixell i fa repartir entre l'emperador, el seu fill Miquel, la germana de l'emperador, és a dir, la seva sogra, la mare duquesa, l'emperadriu de Bulgària, Irene Paleòloga o Paleologuina, i la seva dona, la dona de Roger, la megaduquesa Maria. Bé, en aquesta gran donació d'esclaus i de joies és rebuda per l'emperador amb gran goig i gran alegre, no? I també per la resta de parents, però en canvi els genovesos en tenen un gran dolor i el major desplaer, tanmateix, és el fill major de l'emperador. Desplaer i gran enveja. Per quina raó? Perquè abans ell havia estat també allà traslladat amb el seu exèrcit i no havia aconseguit la victòria que ara, en canvi, ha aconseguit amb tota facilitat el Magaduc. I a ell el perden els dos grans pecats que qualifiquen els grecs i que són l'objecte de la gran invectiva contra el poble bizantí que fa aquí Muntaner, que són l'enveja, no? I l'orgull. No? L'enveja i l'orgull que són pecats atribuïts als grecs des de molt temps, no? I que els propis bizantins se n'acusaven d'aquesta falta, no? El phonos ton romeum, no? L'enveja dels romans és una cosa que els propis bizantins deien d'ells mateixos, no? És aquesta gran pestilència que els afligeix, no? I que fa que, no sent res, creguin ser millors que ningú, no? I afirmen la seva superioritat damunt de tothom perquè Déu que vol perdre, que quan vol perdre algú li treu el seny, que és una cosa també clàssica, no? Els confon, no? Doncs els ha afligit d'aquesta manera. Bé, per tant, Miquel, des d'aquest moment inicial, queda caracteritzat com a envejós, orgullós i ferit per la victòria de Roger allà on ella ha fracassat i adquireix, diríem, aquesta dimensió de traïdor, tot i que en el mateix paràgraf li ha estat reconeguda la qualitat de ser un dels millors cavallers del món. Quelcom que, com sabem, també es diu sovint en la crònica dels enemics dels monarques catalans i molt senyaladament de Carles d'Anjou, que és justament reconegut diverses vegades com el millor, fins i tot em sembla recordar, després de Jaume I, és a dir, que després de Jaume I no hi ha hagut cap altre cavaller tan bo com Carles d'Anjou, que és una manera d'excelsar naturalment aquells que l'han vençut, no? de en realitat lloar-lo a ell mateix. Bé, la història de la mare duquesa i de la seva mare, de l'emperadriu Irene, i de la clique, diríem, o del grup bizantí entorn de Roger de Flor, com sabem, està perfectament confirmada també per Paquimedes. És a dir, Paquimedes també parla de l'absoluta lleialtat amb la qual els parents bizantins immediats de Roger es van comportar respecte d'ell. I ara fa poc, rellegint Paquimedes i Montaner d'Antonio Rubiullo, vaig llegir amb gust de nou aquella insinuació així que hi deixa caure Rubiullo quan diu Irene no era pas massa gran, Roger tenia 37 anys i la cort bizantina era un lloc ple de pecat. Qui sap quina mena de vincle unia sogre i gendre en aquest cas, no? Per justificar, diríem, d'alguna forma la posició d'Irene tan favorable a aquest estranger, no? Bé, a partir d'aquest moment s'inicia el relat en la pàgina 341, el capítol 204. Teniu el moment en el qual Roger fa una darrera visita el mes de març de 1304 a Constantinople abans de començar l'expedició durant tots els mesos de la primavera i de l'estiu en territori d'Anatòlia, i allà novament és rebut amb grans alegries per l'emperador, que li paga 4 mesos de soldada. Aquí comença i falta, perquè de fet no, jo no us ho he portat, comença el relat de la campanya d'Anatòlia. Una campanya que, com vam veure l'altre dia en aquest seminari en el qual vaig participar, comparant el relat, llegint el relat de Paquimedes, és interpretada i és presentada sota una llum completament diferent per part d'un historiador i de l'altre. És a dir, per Montaner és el moment realment heroic de l'expedició, el moment dels grans combats, de les grans victòries sobre els turcs. Per Paquimedes és un martiri insuportable que va patir sobretot la població grega afligida per la condició dels almogàvers, per la condició de l'exèrcit català i per la manca d'escrúpols del Magaduc, per la manca d'escrúpols de Roger. A veure, és persemblant que sabem certament que es van aconseguir èxits militars, com és el cas d'aixecar el setge de Filadèlfia, sabem d'altres victòries, i no tenim tampoc motius per dubtar que no es produïssin aldarulls i problemes freqüents entre l'exèrcit errant, no? Entre l'exèrcit dels mercenaris i la població grega. Potser els extrems de malvestats que explica Paquimedes tenen un punt d'exageració, però l'idili, per exemple, que presenta un Montaner quan parla de la bona relació entre la població local i l'exèrcit és igualment exagerat i tampoc li hem de concedir gaire crèdit. Bé, el retorn a Europa està justificat en la crònica de Ramon Montaner per una crida de l'emperador Andrònic per tal que Roger i els seus homes intervinguin justament això que deia abans en la campanya que l'emperador bizantí està preparant per tal de reivindicar els drets sobre l'imperi de Bulgària dels seus nebots. I aquí justament teniu subratllada en el capítol 208, la pàgina 347, aquesta frase, per so con l'enteri de l'Alzara pertanyia a sus nebots, perquè comparéssiu amb les frases anteriors que us deia sobre el reconeixement de Montanefal dels drets dels sobirans titulars exiliats. La guerra finalment no té lloc, com el propi Montaner diu, perquè només l'anunci del retorn de Roger de Flor fa que l'emperador de Bulgària concedeixi al sobirà bizantí tot allò que aquest li demana, de manera així força escueta. En el capítol 209 veiem que es produeix aquest retorn, passen l'Amsakos, és el lloc on passa l'exèrcit des d'Anatòlia a Europa, Passàquia, com diu Montaner, i la notícia provoca, com de costum, l'alegria i el pagament de l'emperador, que fa fer una gran festa a Constantinople. Però immediatament després d'això, en el capítol 210, es produeix la mutació de caràcter d'Androni. Una mutació força brutal i que aquí ve pràcticament introduïda en una oració causal o una oració explicativa, podríem dir, per tal d'explicar una iniciativa d'Androni, la iniciativa de l'emperador d'encunyar una moneda devaluada, el Basilius, del que ha parlat també el professor Jordi Redondo. Sabem per Paquimeres, i és lògic que ho imaginem així, pensant en la política monetària no només de l'imperi bizantí, sinó de tots els poders del món, que aquesta devaluació es fa per motius econòmics, per manca realment de possibilitat de finançament. I sabem per Paquimeres que el problema realment gran per a l'estat bizantí és que no deixa de créixer el nombre de combatents que van arribant des d'Europa Occidental a Bizanci i que reclamen com a membres de l'exèrcit de Roger la paga que havia estat acordada prèviament per un nombre molt menor d'efectius dels que finalment estan resultant de ser. Aquesta és la raó per la qual Andrònic es veu forçat en una situació de greu crisi econòmica a devaluar la moneda, però no és pas així per a Montaner, perquè, aquí ho teniu subratllat en negre, això ho feien perquè entrés odi i mala voluntat entre els pobles, és a dir, entre els habitants, i l'host. Perquè ara que ja ha aconseguit l'enteniment de totes les seves guerres, és a dir, ara que ha aconseguit que li alliberin de turcs la península d'Anatòlia, perquè penseu que Ramon Montaner presenta com un èxit pràcticament acabat aquest primer període d'estada dels catalans en territori d'Anatòlia, i després d'haver desactivat l'amenaça militar de Bulgària, ara ella voldria que tots els francs fossin o bé morts o bé fora de l'imperi. Trobo que és un salt una mica massa radical des del punt de vista de la constitució del personatge, és a dir, aquesta conversió en malvat i traïdor d'Andrònic té un punt d'exageració artística, gairebé diria literària, en la crònica, i una certa inversemblança caracteriològica. Bé, immediatament després teniu aquí, i això ja no ho comentaré, diversos passatges que fan referència a l'arribada de Berenguer d'Entença, a la bona entesa, segons la descripció de Montaner, que immediatament hi ha entre Entença, que és el noble cortesà, i la cort constantinopolitana. Segons Paquimeres, les relacions van ser molt dures i molt poc fàcils des d'un primer moment. I anem ja pràcticament, directament, al gran acord amb el qual es tanca aquesta etapa de renegociacions de l'hivern de 1304-1305, el gran acord que presenta Montaner sota una llum molt favorable, que segons ell convertia a Roger esdevingut César de l'imperi, en senyor feudal, tal com ell ho pinta, de tot el regne del Natolí i de les illes de la Romània. És a dir, que en la presentació de Muntaner, una presentació que ha donat origen a una gran polèmica sobre com cal entendre-la des del punt de vista de la realitat política de Bizanci en aquesta època, i que no me n'ocuparé d'ella, ve certament aquí concebuda i presentada des d'un punt de vista molt occidental. De fet, és com si li estigués donant en feu tot el regne del Natolí i desvinculant-se per sempre més d'ell com a mercenària, perquè a partir d'aquest moment l'emperador ja no serà responsable de pagar el sou dels membres de la companyia, perquè això correrà a càrrec de la gent del Natolí, dels feudataris, dels vassalls de Roger, que seran a partir d'aquest moment. És a dir, es presenta com una infeudació, de fet, crec jo, el pas aquest, no? Aquest acord assolit. I aleshores arribem a partir d'aquí al capítol 213, que és el capítol que s'ocupa de la decisió de Roger d'anar a visitar, contra tota prudència, contra tot consell, el seu gran amic Miquel Palau. Bé, hi ha una presentació de nou de Miquel com envejós i enemic, una presentació que ve feta pels seus propis parents bizantins, que són els que el denuncien com a tal, una escena que resulta una mica, no sé jo fins a quin punt, versemblant des del punt de vista de les normes de comportament de l'exèrcit arran, que és la convocatòria del Consell de l'Host per part de la família política de Roger, és a dir, que són els cunyats de Roger i la sogra de Roger els que mouen la convocatòria d'aquest Consell, per tant que el Consell dissuadeixi Roger d'anar a Adrianòpoli. No sé si és real o no. I bé, finalment es produeix aquest viatge. Aquí teniu en el capítol aquest, capítol 214, com us deia abans, l'al·lusió a Boca de Ver, és a dir, a l'entrada del mar de Màrmara i dels estrets dels Dardanels, com l'espai de la Ilíada, l'espai de la guerra de Troia. I després ja passem a l'assassinat i a la venjança catalana. Com estic parlant ja em sembla molta estona i és molt, molt llarg, no, només volia dir que en aquesta part queda atribuïda amb tota claredat la iniciativa del crim a Miquel Paleòleg, cosa que l'historiador Patimedes en la seva obra no fa mai directament, tot i que l'hem d'entendre que és un esdeveniment que és ben rebut per part del coemperador, i jo crec que en la realitat el coemperador estava al darrere d'aquest assassinat. I atribueix, cosa que Patimedes no fa mai, a Andrònic una complicitat evident, si no amb aquest assassinat, sí amb tots els assassinats que es produeixen a continuació i amb totes les accions que tenen a continuació lloc contra la companyia catalana, i assenyaladament en l'assassinat de Ferran d'Aunés i dels catalans que vivien a Constantinople, en el qual hi diu amb tota claredat que aquell mateix dia feu matar tots quants catalans i aragonesos havien a Constantinople. I també li atribueix directament a Andrònic, no pas a Miquel, l'assassinat dels missatgers que havien anat a desafiar-lo a Constantinople i que són morts, com sabeu, a Rodistró, després i penjats a la carnisseria. I també li atribueix a continuació la seva complicitat amb els genovesos pel que fa al setge de Gallipoli i la seva acció també decisiva en la darrera de les deslleialtats i grans traïcions dels grecs, que s'expliquen que és la matança dels turcs i turcobles que volien creuar amb vaixells genovesos de nou al continent, ja al final de tot, després de la conquesta d'Atenes, després de l'establiment del ducat d'Atenes, que volen tornar a Anatòlia a través de Passàquia, justament del mateix pas de Damascus que havien fet abans. En tots aquests casos es parla amb tota claredat de la culpabilitat d'Andrònic, una culpabilitat que jo històricament crec que és una mica exagerada, però que queda aquí retratada. I l'última cosa que volia fer-vos notar, ja parlaré sobre ella potser, segurament vaja, en la versió escrita, és la caracterització de Ramon Muntaner i de l'exèrcit català, o com vulguem dir-li, a partir del moment de l'assassinat de Roger de Flor, com una força catòlica en lluita al territori cismàtic, que és molt evident des del moment en què Muntaner fa fabricar la senyera de Sant Pere per col·locar-la en la torre de Gallipoli i que és després dita amb absoluta claredat i amb la paraula tècnica cismàtics en el capítol 227, en ocasió del setge de Gallipoli, quan Muntaner li diu al Espíndola, al mirall dels genovesos, que en realitat a tots dos els pertocaria ser aliats en la seva lluita contra els grecs cismàtics, perquè nosaltres hem vingut a la Romània per fer grans obres per la santa fe catòlica. És una novetat en el panorama, diria jo, de la presentació que fins ara ha fet Muntaner de les raons per les quals Roger de Flor i els seus homes han anat a l'imperi bizantí, però que potser és finalment una de les informacions realment veritables de tot aquest episodi, perquè en parlar de la santa fe catòlica i de la condició llatina dels seus homes està assenyalant un aspecte que ell de fet exclòs completament del seu relat sobre l'expedició, i és l'aspecte de política internacional que en el meu llibre ja vaig tractar i que Paquimeres n'és molt conscient d'ell, i justament és el problema de l'exèrcit català com una possible cinquena columna al servei de la croada que Carles de Valois en aquest moment estava organitzant contra l'imperi bizantí, i que Sanç d'Aragó, el germà bastard de Jaume II i Frederic III, havia intentat justament de portar endavant amb una flota pròpia. Bé, doncs jo crec que amb això podríem acabar, i la meva conclusió seria que caldria, i en el meu temps m'esforçaré de fer-ho, una mica caldria remarcar tota aquesta activitat narradora, narrativa de Muntaner en la narració de l'episodi de la crònica, veure què li serveix aquestes estratègies narratives, com li serveixen aquestes estratègies narratives per presentar una visió no política del fet, no perjudicial per als interessos de les cases reials de les quals parla, perquè ignora completament la complicitat de Frederic de Sicília amb Carles de Valois, que és un cas evident, no en parla d'ella en absolut, i veure com s'ha constituït aquest relat. I és això. Gràcies. Francesc d'Espanya.
Però el senyor Fugilada. En tot cas, després, ja no fem tant abranades, que si queda algú a la sala, feu el moment.
Parlem.
Que ho parlem allà, però no m'ho agradaria fer. Però en un moment, i poder fer les preguntes allà, o aquí, després. Si no, aquest senyor es posarà. Sí.
He parlat més d'una hora, em sembla, no?
No.
Jo voldria dir que abans que marxem i ens expressem que tant en Xavier com jo estem...
No, i des de la cloenda després, no, home?
Ah,
sí.
Però no, fes-ho ara.
Fes-ho ara.
I després ja farem un cafè.
Però encara ho farem esperar més.
No, per això volia dir el que vull.
Però per això,
digues-ho. Dels dos,
home. És igual, va. És molt tard.
Si encara ens anirem més. Home, jo volia donar-vos les gràcies a tota la gent que ha aguantat fins al final i als assistents, a les que han contribuït. Em sembla que s'han fet aportacions molt importants i molt novetoses sobre la crònica, sobre els temps de Montaner, sobre mil aspectes de l'obra i de la vida i la biografia de Ramon Montaner i dels temps que li va tocar. És una llàstima que hi ha hagut gent que per raons personals han hagut de marxar, és que ahir pràcticament poder algú de vosaltres va trobar a faltar en Josep Antoni Aguilar, que se'n va anar a la tarda, en Josep Antoni Aguilar té la seva mare molt malament, no seria ni tan sols si podia venir, i se'n va anar sense gairebé acomiadar-se, però bé, per desgràcia, no s'hi va poder estar més. S'hauria agradat també comptar entre nosaltres amb gent que ens va deixar, per exemple, Josep Maria Pujol, el gran medievalista, l'editor del llibre dels fets, hauria estat molt content d'estar aquí, d'haver fet una participació excel·lent. En Jordi Bruguera, jo l'última vegada que el vaig veure va ser tornant de Barcelona, de València a Barcelona, en el col·loqui que va organitzar l'Acadèmia, no sé si ho diré, Valenciana, sobre Jaume I, que és l'última vegada que vaig veure també en un congrés en Josep Maria Pujol, que va fer una intervenció sensacional, que es va perdre, que també no l'han aparegut, i era una meravella aquella intervenció. Recordant Josep Miquel Sobré, que va fer una tesi sobre les cròniques, l'estil literari de les cròniques als anys 70, i que es va morir l'1 de gener d'aquest any. Ja no se'l va convidar al congrés perquè sabien que estava patint un càncer, i la Maria Teresa Ferrer Mayol, l'editora de l'última edició, excepte la penúltima, excepte que acaba de sortir de Josep Antoni Aguilar, que també està lluitant contra el càncer i sembla que se'n va sortir. Esperem que se'n pugui sortir i que la puguem tornar a trobar. Bé, i després donar les gràcies a tots els assistents, a tots els participants per les intervencions, a l'organització, Francesc Montero, a la Mariona, a la Beu Banyà, que no és aquí, però que també ha patit i l'hem fet anar de cul, a la Núria Oliva, a la Txell Garrido, que tampoc ha estat aquí, i la col·laboració desinteressada sense cobrar res d'en Josep Roca, de la Fina Puigdevall, al contrari, sense cobrar res, portant els plats, no els hem pagat ni un duro, no els hi podíem pagar, ahir vam venir aquí, o vam venir a Girona, en Joan Antoni Poc, que ha fet els cartells i els punts de llibre, i moltes gràcies a tothom, i recordar que hi ha un curs d'estiu en línia sobre Ramon Montaner,